Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dotze partits contra el filial de l'Atlético de Madrid, sis victòries i només dues derrotes. Els precedents històrics estan amb el centre d'esports a les portes del partit que diumenge de la setmana vinent l'equip d'Antoni Hidalgo jugarà contra l'Atlético de Madrid B. En la memòria de tots els arlequinats, especialment els més veterans, segur que hi ha un d'aquests 12 precedents gravat a foc. El 2-0 contra el madrileño del maig del 86, encara a dia d'avui l'últim ascens a primera divisió del conjunt sabadellenc. Avui el recordarem amb un dels integrants d'aquell equip, amb el mític Lino Gutiérrez. No serveix de massa, és cert, a les portes d'aquest nou partit, ja que tots els precedents són entre els anys 80 i 90 i la majoria, per no dir pràcticament tots els futbolistes que disputaran el del dia 19 de juliol, ni tan sols havien nascut encara. Però sí, per pujar una mica la moral, i també els nervis, per què no dir-ho, previs a aquest playoff, amb una dada, un de cada dos partits entre el Sabadell i l'Atlético Madrid B han caigut al nostre costat. Que duri i que 30 anys després la tendència es mantingui intacta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem, tant de bo que avui sí, a l'Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esports, la campanya Sabadell Tots i Guanyem, els ascensos viscuts per Antonio Hidalgo, un dels quals a Màlaga, com us teníem preparats ahir. També aquests precedents dels arlequinats contra l'Atlético B, Lino Gutiérrez, històric capità del Centre d'Esports, i la campanya de micromecenatge del Creu Alta Sabadell en vol.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol és nou equip de segona divisió. La sentència matemàtica va arribar ahir en el derbi contra el Barcelona amb un solitari gol de Luis Suárez, que condemna l'equip perico al descens. El president, el xinès Chen Yansheng, ha emès un videocomunicat en el qual assumeix tota la responsabilitat del fracàs i demana disculpes a l'afició. Feia 26 anys que els blanquiblaus no hi eren en aquesta categoria. Ahir també es van jugar el Betis 3, Osasuna 0 i també el Getafe 1, Villarreal 3. Avui Eibar Leganés i Mallorca Levante a 2 de 8. I Athletic Club Sevilla a les 10. També juga avui a segona divisió un Girona Almeria, cinquè contra quart classificat, a 3 de 10 a Montilivi. En bàsquet, el Barcelona ha fitxat a Nick Calathis per les tres pròximes temporades. El base grec procedeix del Panathinaikos i és a l'espera de passar la revisió mèdica per confirmar aquesta operació. El CSKA de Moscou ha signat fins al 2023 a Tornike Shengelia, l'alè pivot georgià que les últimes sis temporades ha militat al Kirolbet Baskonia, amb el qual acaba d'erigir-se com a campió de la Lliga ACB, i l'Uni Girona, de la seva banda, ha contractat la pivot lituana Giedre Labukiene, amb experiència a les lligues del seu país, també la bielorussa, francesa, letona o polonesa.
Han parlat en les últimes hores
Javi López, capità de l'Espanyol.
Si salgo aquí hoy es para pedir disculpas a nuestra afición, para pedir disculpas a nuestra afición por lo que les estamos haciendo pasar. Son momentos duros para todos nosotros. Ha sido una temporada en la que nada nos ha salido bien. Queremos darle las gracias porque, a pesar de que no hemos hecho las cosas bien, pues siempre han estado con nosotros. Reiterar, pedirle disculpas una vez más a ellos. Decirle que tenemos el compromiso de que volveremos mucho más fuertes. Volveremos porque por encima de todo está el sentimiento que tenemos por este escudo. Y nada, simplemente eso, pedirle disculpas, que es lo mínimo que podemos hacer.
Y a las xarxes socials.
Un vídeo, el que va publicar ahir al Centre d'Esports.
Cuando salimos del autobús en el campo y nos hicieron un corrillo todos los aficionados y nos iban dando muestras de cariño y todo, y a mí se me saltaban las lágrimas.
Lo que viví ese fin de semana no lo he vuelto a vivir nunca más, y mira que he tenido la suerte de debutar en Primera División y nunca he tenido esa sensación como la que tuve ese fin de semana.
Un playoff es el objetivo por el que todos luchamos desde el principio de temporada, pero también podéis estar orgullosos de ello, porque solo pocos lo alcanzan, como vosotros lo habéis hecho este año.
Un partido trepidante, tres quarts de l'aforament de l'estadi del Novelda amb banderes arlequinades, bufandes, dos o tres autocars que es van desplaçar des de Sabadell.
Tres partits per un somni.
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 Roberto Morales, David de Navas, Marc Fernández i Genís García, protagonistes en els quatre últims play-offs del Centre d'Esports, sumant-se al suport de tota la ciutat, pràcticament, a l'equip d'Antoni Hidalgo a una setmana d'aquesta estrena als Jazires.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga Russa, jornada 27, anem a veure si ho diem bé. Ural Sverdlovskaya contra Dinamo de Moscou a partir de les 4 de la tarda. D'aquí
avui celebra el seu aniversari.
Parell d'horetes. Si avui celebra el seu aniversari, perdona, Toni, el jugador del futsal Pia Jordi Sardà i també el president del Creu Alta Sabadell Bàsquet, l'Enric Campos.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minutets per sobre de les dues, avui dijous 9 de juliol del 2020, amb molts temes sobre la taula al Centre d'Esports per arrencar el programa d'avui. Si una apagada elèctrica no ens fa la guitza, no ens ho impedeix avui, com va succeir ahir en ple directe. Després de l'entrenament d'ahir a la Nova Creu Alta, avui l'equip d'Antoni Hidalgo ha continuat amb la seva preparació d'aquests play-off, això sí, d'una manera molt diferent, trencant la rutina. Avui l'equip s'ha exercitat directament a la platja, ha marxat a Castelldefels, per tant, amb una rutina del tot diferent dels que estan acostumats en les últimes setmanes els jugadors arlequinats, avui directament sobre la sorra de la platja de Castelldefels, aquesta sessió d'entrenament. A 10 dies de l'estrena al Jazires, una setmana del tot diferent, no només per això, per haver anat avui a la platja a entrenar-se, sinó perquè demà a les 7, a l'espera del vistiplau federatiu, Sabadell Europa, partit d'entrenament entre dos equips que juguen al play-off, gairebé una tessitura calcada, la de la setmana passada contra el Sant Andreu, ja que els escapulats també disputaran aquest play-off, aquesta promoció de tercera a segona B, entre, en el seu cas, diumenge de la setmana vinent i el cap de setmana següent a Badalona, amb aquest partit que l'Europa, el conjunt graciant, tindrà contra el Terrassa, a les semifinals del play-off català de tercera divisió. Per tant, a l'espera de temes burocràtics per confirmar-se aquest partit i gairebé en el mateix punt de la pel·lícula de la setmana passada, és a dir, sense la presència de mitjans de comunicació i un partit on el resultat pràcticament serà el de menys, perquè al final és simplement un test d'entrenament i prou, Sabadell Europa, demà a les 7, a la mateixa hora que el Sabadell Sant Andreu de la setmana passada. Dimecres serà el desplaçament cap a Estepona, que és on dormirà l'equip arlequinat, tant de bo que moltes nits, significarà que van passant rondes als arlequinats, i es prepara, com ja vam dir en el seu dia, un comiat multitudinari per part de l'afició, això sí, amb mascareta, respectant les mesures de sanitàries pel tema del coronavirus, distàncies de seguretat, etc. Però es prepara des de l'afició un comiat a un quart d'una, a les 12:15, abans que l'expedició arlequinada surti de la Nova Creu Alta, camí de l'aeroport, i per desplaçar-se cap a Màlaga. No serà, per cert, l'equip arlequinat, ni molt menys el més matiner en arribar en aquelles terres. Dèiem dimarts aquí al programa el tema de l'Ibiza, que marxa a principis de setmana, un parell de dies abans que el Sabadell, i el Badajoz també ha informat que directament marxen aquest dissabte, demà passat. Per tant, passaran una setmana sencera, concentrats allà abans d'afrontar aquest play-off. Simplement, per rematar la part esportiva, avui ja us dic, ja us avanço, que anirem molt centrats en la part social, però pel que fa a la part esportiva, abans d'ahir, 21 minutets més l'afegit, que van ser 7, per Manu Sánchez, en el lateral esquerre de l'Atlético de Madrid, primer equip, contra el Celta de Vigo, a Balaídos, en el lloc de Lodi. Per tant, queden només 3 partits a primera divisió i pocs dies pel play-off. De moment segueixen jugant jugadors del filial, especialment aquest Manu Sánchez, que davant les baixes és l'alternativa a Renan Lodi en aquest carril esquerrà de l'Atlético de Madrid. Estarem atents per conèixer aquests pròxims partits del conjunt matalasser, 3, per veure si Simeone continua o no continua apostant per gent del filial, com dic, a dies ja del Sabadell Atlético de Madrid B. Saludem al Pau Vituri. Pau, què tal? Com et trobes? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb el Pau per parlar una mica d'aquesta part més social, amb unes imatges força simbòliques, llocs emblemàtics que cada cop veiem més aquí a la ciutat de Sabadell. Començàvem pel Mercat Central, començàvem per la Torre de l'Aigua i en els últims dies i hores, Ajuntament de Sabadell, també a l'aeroport de la ciutat, per tant, al capdavall, cada cop més imatges icòniques, podríem dir, Pau, d'aquesta campanya Sabadell tots hi guanyem, amb molts edificis emblemàtics de la ciutat sumant-s'hi amb banderes arlequinades.
Sí, suposo que tots haurem passat aquests dies, qui més, qui menys, per la Gran Via i se'ns haurà anat un moment la vista, per exemple, a la Torre de l'Aigua, perquè fa una patxoca impressionant, no? Engalanada amb les banderes del Centre d'Esport Sabadell, també, per exemple, al Mercat Central, ja les llueix des de fa dies, i des d'ahir també s'hi han sumat, per exemple, la façana de la plaça del Doctor Robert de l'Ajuntament de Sabadell, després de l'acord de la Junta de Portaveus, en aquest cas, i també l'aeroport de la ciutat. Per tant, molts punts emblemàtics de Sabadell, lluint aquesta bandera del Centre d'Esports. Com deies tu, en el marc d'aquesta campanya, amb el hashtag, amb l'etiqueta Sabadell tots hi guanyem, bàsicament i especialment per conscienciar de tots els beneficis que portaria a la ciutat un ascens del Centre d'Esports, no només a nivell esportiu, és evident, amb l'equip a la segona màxima categoria del futbol estatal, sinó també amb els beneficis econòmics que això importa per una ciutat, i no em vull avançar també a paraules que vindran després, però vaja, és evident, per exemple, i tenim l'exemple prou recent encara, de l'última època del Centre d'Esports Sabadell-Adri, on podríem veure aficions en massa desplaçades aquí, l'última, la de l'Osasuna, per exemple, amb això el que implica, no? per molts àmbits de la ciutat, per l'hostaleria, també, com diem, pels hotels, bars, restaurants, bé, en molts sentits, el que implica que un equip pugui estar a segona divisió.
Desplaçament massiu de l'Osasuna especialment, però hi van haver d'altres, el Real Betis, etcètera, etcètera. Són 4 anys que tenim molt frescos, com deies, el futbol professional. També hi ha hagut molt moviment en les últimes hores, des d'ahir al matí, a Gol Sud de la nova Creu Alta, amb l'outlet que ahir obria el Centre d'Esports. Vas passar ahir pel matí per l'estadi Creu Altenc, i la veritat és que, Pau, d'aquelles imatges, quan ens vas fer arribar aquella fotografia de com estava el carrer, jo no sé si era per la distància de seguretat o per què, però o perquè directament hi ha fam de Centre d'Esports, hi ha ganes que arribi el playoff, però molts arlequinats es van donar cita en aquest outlet.
Sí, evidentment hi havia aquí un punt també de mantenir distàncies de seguretat, de protocols, etc. No podia entrar tothom a la vegada al Gol Sud de l'estadi, però déu-n'hi-do. Jo aquí explicar la meva experiència personal, allò, tenia la idea d'apropar-m'hi amb un company a les 10 del matí, i la sorpresa d'arribar a les 10:04 i trobar-nos una cua espectacular, espectacular, al Gol Sud, insisteixo, amb una restricció d'aforament a l'interior, però tot i així, parlàvem amb treballadors del club, també amb el director general, el Bruno Batlle, que estava present allà en el moment de fer els pagaments, no? Quan pagava la gent els seus productes, i ens explicava que les portes s'obrien a les 10, però que fins i tot les havien hagut d'obrir minuts abans, perquè hi havia gent des de les 9, ja, als voltants de l'estadi per comprar alguns productes de marxandatge del Centre d'Esports rebaixats de preu. Les cues tranquil·lament arribaven als 3 quarts d'hora, i amb la calor que feia ahir, doncs, també s'agraeix, i hem vist a les xarxes gestos com que vam copsar també en primera persona, com per exemple els del responsable de material del club, el Jordi Branzuela, altres també voluntaris del club, que van treure caixes d'aigua per refrescar la gent que estava fent aquesta espera. Però vaja, aquest outlet també s'ha fet en altres ocasions, i segurament la bogeria que hi ha desfermada ara té molt a veure amb la situació de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Sí, la sensació és que a mesura que s'aprova l'hora de la veritat, el xup-xup cada cop és més intens. Simplement per rematar-ho, de normal aquesta embarcadeta és pel Sergi Garcés, avui ha fet, podríem dir, el retall i et cau a tu. Crec que és fàcil la d'avui, pregunta fent un petit spoiler del que vindrà després, tot i que escoltarem de seguida Anna Navés, la vicepresidenta del Centre d'Esports, valorant tota aquesta vessant més social. Però si et pregunto quants ascensos creus que ha celebrat Antoni Hidalgo com a jugador?
Em venen al cap 2, com a mínim.
Bé, has fet els deures o...?
Màlaga i Tenerife.
Correcte.
Estaria molt frescos. No sé si hi havia algun altre allà perdut, però sí, els defensos d'Antonio Hidalgo a Màlaga i Tenerife són bastant recordats.
Hi ha un punt de trampa, són 2.5, però vaja, de seguida t'explico el per què. Pau Ituri, et deixo, que anem a escoltar l'entrevista amb l'Anna Navés. Una abraçada.
Estic atent, fins ara.
Anem a escoltar precisament aquesta entrevista amb l'Anna Navés. Ahir conversava el Sergi Garcés amb ella, amb la vicepresidenta del Centre d'Esports, i aquest és el resultat.
Vicepresidenta i responsable de l'àrea social del Centre d'Esports Sabadell, Anna Navés, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Estem en un dia de molta feina, de fet t'hem rescatat per un moment, t'hem segrestat perquè una autèntica bogeria. Només cal veure el flux de gent amb aquesta jornada d'outlet de material que esteu vivint avui.
Sí, ha estat increïble perquè a més al començament hi havia una cua bastant gran, però bueno, després ja ho hem anat alleugerant, però les normes i els protocols sanitaris són prioritaris i hem tingut que, bueno, a fer esperar una mica la gent.
Tot això, no sé si et fa una mica aquella farometa de dir, hosti, la gent està il·lusionada, com a mínim no sé si seria el titular.
Sí, sí, veure avui la gent una altra vegada, potser podem dir que ha estat el primer contacte per nosaltres, no? Ha estat dir, això està viu i bueno, i falta que la pilota rodi i puguem estar tots presents per tornar doncs, a il·lusionar-nos encara més.
Una il·lusió que és globalitzada, ho dic perquè gairebé tot el que s'està posant en marxa, tot el que esteu intentant engegar, les diferents iniciatives giren una mica a traslladar aquesta il·lusió que es viu aquí a l'estadi, entre els que d'alguna manera hi formem part del primer cercle de participació, amb els que potser s'ho miren sempre des d'una barrera molt prudent, però intentar enganxar també això.
Sí, la veritat és que la resposta ha estat fantàstica, de la gent penjant les banderes als balcons, però també d'altres clubs com el Natació Sabadell, el Cercle, el Tenis Sabadell, bueno, inclús de futbol, entitats, comerços, que gent que ens deia, escolta, on puc trobar la bandera? No? I ens trucaven directament per a veure si la podíem penjar també. I després l'Ajuntament, no? Que d'alguna manera ha estat com emblemàtic tenir la Torre de l'Aigua quasi bueno, folrada amb la bandera del Sabadell. També està la plaça Sant Roc, vull dir, a molts altres llocs, a Pere Quart, i això, vulguis que no, simbolitza doncs, el que voldríem tots, no? Pujar i que això fos un benefici per tot el territori i per tota la ciutat. Al final és un tema que afectaria a un tema social, que la gent seria un moment d'èxit que després del que venim doncs, ajudaria moltíssim, jo crec, també a nivell mediàtic, perquè això dona nom a la ciutat, i després també un tema, doncs, òbviament, econòmic. Si aconseguíssim aquest possible ascens, doncs, això té una repercussió i un impacte econòmic, sobretot per Sabadell. No?
Això és el que potser costa més de transmetre, que la gent, dic aquesta que no viu tant el dia a dia, entengui aquesta part de benefici global que té fer aquest salt, encara que sigui només una categoria, sembla només una categoria, la diferència real que hi ha en tots els nivells entre el que és el futbol de segona B i donar aquest salt al futbol professional.
Sí, de fet, costa d'entendre més a peu de carrer, però al final les xifres estan allí, no? Hi ha estudis de Cambra de Comerç, hi ha exemples d'altres clubs, Leganés, Getafe, molts clubs on es veu el canvi, no? Les xifres són reals, els llocs de feina augmenten, el PIB canvia, el tema a nivell econòmic per tot el comerç i per tota la ciutat seria un impacte important, i més en aquests moments, creiem.
Tot això per intentar traslladar-ho, com diem, a aquest Sabadell, tothom guanya, tothom hi sortirà beneficiat, evidentment el club com a club, l'aficionat del centre d'esports com a aficionat que ho podrà gaudir, però la resposta em deies, llocs emblemàtics, portar els colors, que el barri o els barris també s'ho sentin seu d'alguna manera, sempre es peca una mica potser de pensar en el centre, en el que seria el nucli antic de la ciutat i no fer extensible o no fer-ho extensible en aquest cas a la resta de la gent que després també és la que respon a l'hora de venir al camp.
Sí, de fet la campanya aquest any va adreçada així, no? I ja ho veuran, ara estem desvetllant ja una miqueta la campanya, però sí que hi ha altres barris i està una mica escenificat tothom, tot tipus de persones, de socis, perquè molts no són socis, òbviament, i de llocs de la ciutat, no? per igual. Amb això, amb els clubs de futbol, doncs els hem d'agrair també a tots, perquè tots estan en diferents barris i vam acabar abans de la pandèmia justament fent una campanya que tots ells es van acollir i quasi era com un punt de referència a cada club de futbol, no? Tu podies anar a comprar entrades allà, podies fer-te soci en el club de futbol de cada barri, no? A Can Oriac, Sabadell Nord, cada barri tenia el seu club de futbol que d'alguna manera tu podies atensar-te, no? Tibidabo, Romeu, bueno, tots.
La part positiva aquesta, la part no tan positiva, que amb l'interrogant encara a dia d'avui d'on serem, clar, m'imagino que s'ha de treballar amb dues vies, o esteu treballant amb dues vies, perquè s'ha de ser així, pensar si ens quedem com estem o, el que diem, també tota la situació diferent que generaria en cas d'un canvi de categoria.
Sí, de fet, no és que tinguem dues campanyes preparades amb dos cartells, dos vídeos i dos de tot, sinó que, a més, com sabeu, sistema segona B es quasi confirma que es comença amb unes dates i sistema segona A es confirma que estem amb unes altres dates. Per tant, l'inici de la campanya també està subjecte a això. L'únic que ja tenim són els carnets, perquè hem obviat la A o la B i així era una cosa que tenia un temps de producció que no ens podíem arriscar, i aquí sí que ens hem avançat, però amb la resta estem amb dues línies obertes als dos.
Una cosa que hem de lamentar, i amb això ja començo a rematar, Anna, que tota aquesta il·lusió que s'està generant, aquesta gent que vol lluir els colors del Sabadell, que ha assistit i està assistint a aquest outlet per poder comprar el material, les banderes, tot això, amb aquesta pega, si m'ho permets dir així, que és que s'haurà de viure des de la distància. No estem acostumats, malauradament, a jugar molts play-off, i fins ara els que s'havien viscut sempre érem aquest suport de gent, menor, major, però sempre amb la gent. Aquí ens haurem de fer tots a la idea que serà estrany, que la gent ho haurà de gaudir o patir, però des de la distància.
Doncs sí, és una llàstima, però tant de bo puguem dir que hem pujat i que ho tinc de patir a la distància, no? De fet, bueno, una de les coses que comencem dilluns mateix és una campanya d'animar a l'equip, que des d'aquí demano que tothom, amb els amics, amb la penya, amb tothom, faci els vídeos i ens els enviï, que els anirem reproduint per totes les xarxes perquè els jugadors sentin aquesta força de l'afició i aquesta il·lusió, no?
Avui, de fet, heu començat amb quatre futbolistes explicant la seva part de record, alguns repetint experiència, però fins i tot aquest sentiment de saber el que suposa també des de la pell d'un futbolista, del que va significar per ells jugar aquests play-offs en el seu moment.
Sí, jo crec que reviure aquestes emocions, ja que no podrem viure-ho in situ, doncs és una de les maneres de que la pell torni a ficar-se, bueno, de gallina, no?, quasi. I bueno, jo sento quan conta la gent Eibar o aquests moments i no haver-hi estat, se'm posa, bueno, tremoles. Llavors penso que deu ser estar allí en viu i viure-ho, no?
L'última, Anna Navés, i on viuràs el playoff, o no et tocarà viure'l? Ets de les afortunades que podrà baixar o és de les, en aquest cas, no tan afortunades que li tocarà patir, com dèiem, des de la distància?
De moment està en stand-by perquè depèn de moltes coses. Com sabeu, són quatre places i està molt complicat, però bueno, on sigui ho viurem al màxim.
Anna Navés, vicepresidenta del Centre d'Esports Sabadell, que vagi bé aquesta jornada de feina, aquests dies de molta feina, no només per l'Aulet em refereixo, sinó perquè aquestes iniciatives que ens queden, 10 dies mal comptats com aquell qui diu, i ja haurem d'estar pensant realment en un viatge i en un partit i ja centrar-nos a la part purament esportiva. Gràcies i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I a tot això, seguim camí del playoff. Sí, havíem de repassar aquesta setmana, entre altres coses, el número dels catalans que havien ascendit a segona A des que hi ha la promoció, ho van fer abans d'ahir, 13 ascensos de 7 equips diferents. Ahir ens volíem centrar en la figura del míster, d'Antonio Hidalgo, un document que recuperem i volem conèixer una miqueta el que ha estat la seva trajectòria, perquè sempre parlem de l'experiència com un factor clau. I d'això, la veritat és que li sobra el tècnic de Canovelles, no com a entrenador, que per a joventut, evidentment, és impossible que porti un llarg bagatge, un llarg recorregut, però sí com a jugador d'elit. Aquests són els dos ascensos que deia ara fa un moment el Pau Vituri de l'Antoni Hidalgo jugador.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
La carrera com a tècnic de l'actual entrenador del Centre d'Esports, Antoni Hidalgo, és encara molt curta. Tot just comença a fer les seves primeres passes a segona B amb 35 enfrontaments dirigits a la categoria i la seva experiència abans d'això es limitava a un tram final de Lliga a tercera divisió amb el Granollers i ser segon a l'AEK Larnaca xipriota. Per tant, aquest serà el seu primer play-off d'ascens. Com a futbolista, Antoni Hidalgo només ha jugat dues temporades a segona B, al principi de la seva carrera com a sènior i també al final. Les opcions de disputar play-off també eren molt reduïdes i, en efecte, mai ha jugat una promoció d'ascens a segona A. Després d'estrenar-se directament a la categoria de plata, el descens del Barcelona B el va obligar a fer un pas enrere la temporada 1999-2000, a la qual va acabar 11è a segona B. No tornaria a militar en aquesta divisió de bronze fins al seu últim any, després de sortir de Sabadell, quan va jugar només 5 partits a l'inici de Lliga, amb un Cornellà que va ser 5è aquella 2015-2016. Per tant, el primer titular és que Antoni Hidalgo, en els seus 529 partits jugats com a professional, mai ha disputat una promoció. Gairebé tots els ha jugat entre primera i segona. Això sí, sap de sobres el que és assaborir la mel d'un ascens. De fet, ha pujat un parell de cops, i mig, podríem dir. De seguida ho expliquem. Per trobar el primer ascens d'Antoni Hidalgo ens hem de remuntar l'any 2001, just després de la seva sortida d'aquell Barça B que estava a segona B. Va fitxar pel Tenerife, entrenat per Rafa Benítez i en una segona divisió duríssima amb equips com el Sevilla, el Betis o l'Atlético, els canaris van aconseguir pujar a l'última jornada. Podem buscar un paral·lelisme amb l'actual situació, ja que entremig també estava l'Atlético com a rival. En aquell cas, no el filial, sinó el primer equip. Era aquell anyet a l'infern dels matalassers que finalment es va acabar convertint en un parell. I va ser així per culpa del Tenerife d'Antonio Hidalgo. En l'última jornada, amb Hidalgo titular i disputant 74 minuts, el Tenerife jugava a Leganés i l'Atlético necessitava que punxés per ascendir. Però no ho va fer. Els tinerfenys van guanyar per 0-1 al Leganés i l'ara tècnic arlequinat va celebrar un històric ascens a primera. El segon ascens, 7 anys després, també inclou vincles amb l'actual play-off. En aquest cas, no perquè hi estigués l'Atlético pel mig, sinó perquè va ser a Málaga.
Hidalgo falla esta oportunidad, pero va a enmendar el error justo después. Minuto 42 de esta primera mitad. El servicio es de Calleja y Antonio Hidalgo consigue abrir el marcador 1-0, tanto de esos que llaman psicológico y que se produjo en los últimos minutos de esta primera mitad de la que el Málaga había merecido el gol. Tuvo la fortuna de poder sentenciar el partido con este penalti que entendió el árbitro Pino Zamorano por manos del defensa Juanma. Antonio Hidalgo se encargó de lanzarlo y conseguía así de esta manera su 14º tanto en el campeonato de Liga en esta temporada en la segunda división. La alegría ya de tener claro el ascenso, de haber conseguido el sueño que habían perseguido durante toda la temporada.
Més protagonisme per Antonio Hidalgo impossible, amb Juan Ramón López Muñiz a la banqueta i Nabil Baja com a company d'equip i d'11 titulant en el partit decisiu, el Màlaga va assolir l'ascens a primera en una Rosaleda plena fins a la bandera. Curiosament, el rival va ser el Tenerife, l'exequip d'Hidalgo, i el de Canovelles va ser l'heroi dels andalusos signant un doplet, el primer en el minut 44 de partit i el segon entrada a la segona meitat de penal. Aquell Màlaga va acabar segon a segon amb 72 punts, empatat amb l'Sporting, que va pujar com a tercer, i 4 per sobre d'una Real Sociedad, que va punxar l'última data i es va quedar amb 68. Si voleu un altre vincle amb l'actualitat, 5è va ser el Castellón, equip que enguany també disputarà el play-off com a campió del grup del Sabadell. Només queda resoldre la incògnita del perquè del mig ascens que falta. Un any després de pujar amb el Màlaga, Antoni Hidalgo va militar la plantilla de l'ascens del Zaragoza. Va disputar 17 partits, però el mes de gener va signar per l'Osasuna primera, entrenat aleshores per Camacho, i amb qui va disputar una dotzena d'enfrontaments més. Estant ja a Pamplona, l'equip aragonès va ascendir, però ja no amb Hidalgo a la Romareda, amb la qual cosa va formar part d'aquella plantilla, però no hi era en el moment de l'ascens.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Podria ser, per tant, molt especial si tant de bo que sí es dona el cas que el Sabadell passa les tres rondes i acaba ascendint el diumenge 26 de juliol a la Rosaleda, el que va ser casa d'Antoni Hidalgo durant una de les etapes més platòriques, com escoltàveu ara, de la seva carrera com a jugador. Volem aprofundir una mica més en aquella època, en aquell ascens amb Hidalgo com a protagonista indiscutible, justament allà a Màlaga. Y para ello pasamos por la redacción del diario AS. Cuéntanos cómo fue aquella época de Hidalgo por Málaga y también aquel ascenso. Carlos Cariño, compañero del diario AS, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Adrián. Bueno, pues siempre es un auténtico placer poder hablar de un futbolista tan grande como fue aquí en Málaga, Antonio Hidalgo. Un jugador que estuvo aquí tres temporadas. En la primera temporada, lamentablemente, el equipo descendió a segunda división, aunque Antonio Hidalgo con sus cuatro goles ayudó a que el desastre fuera medio desastre. En la segunda, ya en segunda división, una temporada complicadísima por las circunstancias concursales del equipo, marcó 10 goles y si no es por sus tantos, posiblemente el equipo iba a descender a segunda B. Y la tercera fue el éxtasis. La tercera con Juan Ramón Muñiz como entrenador, fue un líder, 14 goles anotados, jugador queridísimo por la afición. En los momentos más complicados siempre apareció con su temple, con sus goles, con su estilo, con su liderazgo, con su buen acceso del campo, ¿no? Especialmente memorable, por supuesto, fue aquella última jornada, Málaga 2, Tenerife 1, los dos goles marcados por Antonio Hidalgo, uno a los 44 minutos, fíjate, al borde del descanso, cuando las cosas se ponían complicadas y la gente estaba impaciente porque el equipo parecía pues, que no terminaba de rematar aquella faena, ¿no? Y el segundo gol ya en el 77 ya fue auténtico el éxtasis, fue la fiesta, ¿no? Lamentablemente para el Málaga, pues este jugador no permaneció aquí, se marchó al Zaragoza, pero dejó un grandísimo recuerdo y siempre que puede, pues aquí la gente, pues eso, se acuerda muchísimo de él. Hace poco, de hecho, tuvo una entrevista con la cadena SER de aquí de Málaga, donde él dejó muy claro que tiene un gratísimo recuerdo de Málaga y que este ascenso, de los dos que tuvo, el otro fue en Tenerife, fue para él un ascenso muy especial. Una carrera bastante exitosa aquí en Málaga, con un total de 28 tantos anotados, ¿no? Y en fin, y ahora se está siguiendo mucho, muy de cerca, su buen trabajo como técnico del Sabadell, un equipo que posiblemente, si pasa esta eliminatoria, que tiene que jugar contra el Atlético de Madrid B, el Algeciras, podría perfectamente luchar por el ascenso o ascender, nada menos que la Rosaleda, tercer ascenso del gran Antonio Hidalgo. Nada más, un abrazo muy fuerte para todos, un saludo a la gente y a los oyentes de Radio Sabadell y toda la suerte del mundo para el Sabadell.
Ojalá que sí, que tengamos ese ascenso. Gràcies, Carlos. Una època impossible d'oblidar per Antoni Hidalgo. Un estadi al que li té molta estima, la Rosaleda, i ni t'explico com la facin grossa a partir de la setmana vinent i acabi ascendint allà, com deia ara el Carlos Cariño, el que seria el seu tercer ascens com a futbolista o entrenador professional després dels que va viure com a jugador del Tenerife i el Màlaga. Aquest seria amb el centre d'esports i no seria a primera, sinó a segona divisió.
Hotel Suís.
Va, que avui tenim píndola doble d'aquest camí que estem fent cap al playoff. Un parell de reportatges, ara repassàvem la història i els ascensos d'Antoni Hidalgo com a jugador abans d'agafar les regnes del centre d'esports i de les banquetes en general, de passar de jugador a entrenador. I com que la cosa anava d'ascensos avui, anem a recordar una altra de ben especial. Lino Gutiérrez, històric, capità del centre d'esports. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Pues bé, bé, aquí estem de moment bé.
Com estàs vivint aquest compte enrere abans no arribi el playoffs? A nosaltres se'ns està fent llarg. No sé si a tu també.
Home, s'està fent llarg perquè són molts dies, moltes setmanes, molts mesos i... Bueno, però s'ha de tenir paciència. S'arribarà la setmana que ve i a veure si arriba i arriba bé, que és el que tots volem, no?
Tant de bo que sí. Havíem parlat durant la temporada algun cop, Lino, i ens deies que estaves gaudint molt amb aquesta proposta de l'equip d'Antoni Hidalgo, amb com estaven sortint les coses aquesta temporada. Clar, evidentment no vull frivolitzar perquè el coronavirus ha comportat moltes coses més enllà de l'esport, però en lo futbolístic el coronavirus ens ha tret un final de Lliga que semblava apassionant.
Sí, la veritat és que sí. Si parlem de futbol només, la realitat és aquesta, no? Ens ha privat de bueno, a nivell intern nostre d'aquí del Sabadell, pues de continuar veient a un equip seriós, un equip que donava confiança i que, bueno, que tots confiaven en que podia estar al playoff. Al final, pues està al playoff i ara, independentment de tot el que ha passat, el temps que fa que no hi ha partits i tal, ara arriba l'hora de la veritat i s'ha de posar tota la cara allà a la sort, no? Com se sol dir.
I ens ha tret també més enllà del que era el tram final de Lliga en lo futbolístic, un ambient excepcional, com el que es va viure, per exemple, i lligo un tema amb l'altre, aquella tarda del maig del 86, no sé si s'hauria omplert tant o no la nova Creu Alta, però vaja, al capdavall, segur que haguessin tingut aquell ambient que sempre genera en les grans ocasions, en els play-off, etc., que això sí que no ho viurem segur. Tant de bo que puguem celebrar un ascens. Però allò de jugar a casa, al teu estadi, amb l'estadi a rebentar, com va estar, per exemple, fa 9 anys, el dia de l'Eibar, amb aquella sensació, aquell xup-xup a les hores prèvies d'anar cap a l'estadi, tot això sí que ho hem perdut.
Sí, sí, sí. No, això no ho viurem. Està claríssim que hem perdut molt, s'han perdut molt, coses molt importants, no?, durant aquests 4 mesos i la veritat que hem de donar la importància que té a cada cosa, no? El futbol, bueno, per nosaltres, si parlem de futbol, és ara un moment bastant, bastant important pel futur proper del Sabadell, i està clar que això no ho viurem a casa, però bueno, si s'aconseguís l'ascens, suposo que ja tindrem temps de gaudir i de gaudir-lo, pues, la temporada que ve serà una divisió, no? Ojalà sigui així, si es pugui celebrar, no?
Bé està el que bé acaba, que diu la dita. Avui estem aquí per això, Lino, per recordar una altra temporada brillant. Si us plau, escolta això i de seguida recordem un dia inoblidable.
El Playoff d'Ascens a Ràdio Sabadell.
El 28 de setembre de 1980 es va jugar el primer Atlético B Sabadell de la història. Aquell dia va haver repartiment de punts amb un 1-1 signat pel Centre d'Esports a falta de 5 minuts per al final. Durant una dècada va ser habitual veure enfrontaments entre el filial Matalassé i el conjunt arlequinat, tant que en total són 12 els precedents entre els dos, i tots van ser entre el 80 i el 90, tots, evidentment, a segona divisió. El balanç general és boníssim per als sabadellencs, que han guanyat un de cada dos partits que han jugat contra el filial de l'Atlético, 6 victòries arlequinades, 4 empats i només 2 derrotes. Això sí, les 2 derrotes sense que el Sabadell veiés porteria, 2-0 l'any 82 i 3-0 l'any següent. Malgrat això, la diferència de gols també és clarament favorable als arlequinats, amb 22 dianes a favor i 12 en contra. Com podeu comprovar, la mitjana de gols és molt elevada, de pràcticament 3 gols per partit. Només en un dels 12 partits la cosa va acabar sense gols. Va ser a Madrid, a la primera volta de la Lliga 85-86, el dia de Reis d'aquell 86 màgic per als arlequinats. I és que sí, hem trigat en dir-ho, però segur que recordeu contra qui va ser aquell mateix any el que fins ara continua sent l'últim ascens arlequinat a primera divisió. 18 de maig del 86, Sabadell 2, Atlético Madrileño 0. La nomenclatura que tenia aleshores el filial Matalassé, Villa i Nacho van fer embogir una nova Creu Alta plena fins la bandera.
El centre d'esports que està en franquícia són tants per tant, Joaquim Villa en la bimba, Joaquim Villa tulla, i gol de Joaquim Villa, gol de Joaquim Villa, Joaquim Villa marcat, Joaquim Villa marcat, Joaquim Villa marcat, gol de Villa, gol de Villa, gol de Villa, gol de Villa.
Villa acaba de marcar 39 minuts, Villa, 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 el camp s'ensorra.
Controla Joaquim Saura, que passa la pilota a la frontal de l'àrea, on salta Julio Merayo, que deixa per Nacho, Nacho pot controlar, Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, 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 Nacho gol, Nacho gol, Nacho gol, ha fet gol Nacho, ha fet gol Nacho, ha fet gol Nacho.
En el minut 46 posa el segon gol, Nacho, 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 acaba de marcar, l'eufòria és indescriptible.
Capó, Zunzunegui, Sánchez, Costa, Saura, Lino, Perico Alonso, Sala, Joaquim Villa, Merayo i Nacho van formar l'11, entrant des de la banqueta Serrat i Palanca. L'equip d'Uribarri ascendia aquell dia i s'hi estaria un parell de temporades a l'elit abans de tornar a segona i creuar-se per últim cop fins aquest 2020 amb el segon equip de l'Atlético. Octubre del 89, Madrileño 2, Sabadell 2. Març del 90, victòria arlequinada per 2-0 amb Gallard i Barberà veient porteria. Tot i que els números històrics no serveixen de gaire de cara a aquest 13è precedent, sí que porten una mica d'optimisme amb 6 victòries en 12 partits del Centre d'Esports contra l'Atlético B. Aquest cop no servirà per ascendir directament, i no seria primera sinó segona, tot i que també podria costar els arlequinats a un nou èxit. Això sí, aquell 2-0 contra el Madrileño seguiria sent el més especial dels precedents històrics per tot el que va comportar.
La tornada de l'equip català, aquesta esperada primera divisió.
La grada és un espectacle, el camp és un espectacle i l'eufòria en aquests moments, com per art de màgia, s'ha desfermat quan el senyor Pérez Cabeza indica el final dels 45 minuts i això és un descontrol.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Per tant, tirant de precedents, un de cada dos partits contra l'Atlético B guanyats per part del Sabadell, només dues derrotes en aquests 12 partits, però Lino, com aquell partit de maig del 86, ni un.
Home, lògicament no, perquè suposava l'ascens a primera divisió, no? I això són coses molt, molt importants a la història del club, no? Però bueno, en principi era un altre moment, ara el que pretenem o el que busquem és poder començar el play-off guanyant a l'Atlètic de Madrid bé i continuar guanyant els següents partits, o sigui que al final busquem el mateix, un ascens que fa temps que ho estem buscant i que ojalà pogués ser la setmana que ve o la propera, no?
Malauradament, continua sent a dia d'avui, aquell dia contra l'Atlético Madrileño, l'últim ascens a primera divisió del Sabadell, no hi ha hagut un altre. No sé si Lino Gutiérrez, quan va sortir al sorteig aquest aparellament Sabadell-Atlético de Madrid B, se li va dibuixar un somriure aquell dia.
Bueno, no, la veritat que ni ho vaig pensar, eh? Jo crec que són moments molt diferents, són casualitats, ojalà es pugui repetir el resultat i això seria molt bo. Però bueno, suposo que els equips són molt diferents, fa molts anys d'aquell moment, va ser molt maco i el temps ens ha dit que era algo molt important. Però bueno, ara estem en un altre moment, estem en una altra situació i el que busquem o el que s'ha de buscar és guanyar el partit i continuar pues, somiant, no?
Tu vas jugar molts, molts partits amb la samarreta arlequinada, partits històrics de Copa, de Primera, de Segona... potser un dels més especials, aquell contra l'Atlético Madrileño, pel que suposava?
Home, sí. Jo per mi, imagina que vaig ser un jugador, un nen que va començar a la Pedrera del Sabadell amb 11 anys o 12 anys i vaig aconseguir el somni que jo tenia des de petit, no? Que era jugar a primera divisió amb el club de la teva ciutat. Això va ser molt maco i la veritat que després hem jugat, com tu dius, partits importants, partits històrics, però clar, aquell significava l'ascens a la primera divisió, a la màxima categoria, no? I va ser molt, molt maco, sí.
De fet, estic pensant, els 12 partits entre el Sabadell i l'Atlético Madrid B estan concentrats entre el 80 i el 90, per tant, t'enganxen de ple pràcticament tots.
Sí, vaig estar aquells anys i alguns més vaig estar al club i la veritat que sí, que suposo que, no sé, algú jugaria o algú no jugaria, no me'n recordo de tots, però sí, estava ahí i suposo que seria un jugador més de la plantilla, que suposo que van tenir de tot, van tenir coses bones, coses no tan bones, però bueno, que sí, que ahí estaven, d'una callo.
Acabo. A porta tancada serà aquest partit contra l'Atlético Madrid B. D'això sí que no hi ha tants precedents, no? No sé si recordes algun partit tan especial que jugués sense públic, però aquesta circumstància, com dèiem abans, sí que és absolutament nova.
Bueno, estem passant en moments difícils a la societat i s'ha tingut que prendre aquesta decisió. La veritat que no és el mateix, ni molt més, com dèiem abans, no? Jugar-te-la en la teva afició, al teu estadi, a un camp ple, no és el mateix. Però bueno, els jugadors s'han de mentalitzar, ja ho saben, tant els nostres com els contraris, i saben que la situació és la que és. I aquí no hi ha excusa, aquí s'ha de treballar, s'ha de lluitar, s'ha de jugar bé i a part tenir una mica més de sort que el contrari i acceptar que aquesta és la situació.
Recordes per això, Lino, algun partit que juguéssiu en aquella època sense públic o no?
No, sincerament no recordo haver jugat així, bueno, a veure, algun amistós o alguna cosa però a porta tancada, però no per necessitat, no? No lo recordo, no.
Doncs el diumenge de la setmana vinent, a les 8 del vespre, viurem aquest partit tan especial per molts motius. Lino Gutiérrez, capità Lino, ha estat un plaer recordar aquell ascens, aquell precedent que volem que sigui, home, tan especial com aquell no podrà ser, però que s'hi aproximi, el de la setmana vinent. Una abraçada enorme, cuida't molt.
Igualment, i a guanyar.
A veure si sí, sí, és veritat i s'aconsegueix aquesta victòria. Pràcticament 3:45 de la tarda d'aquest dijous 9 de juliol del 2020. Fem una aturada en el camí i de seguida parlem d'un altre conjunt arlequinat que en aquest cas ja ha assolit l'ascens, com és el Creu Alta Sabadell en vol.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a la publicitat, continuem parlant de colors arlequinats, en aquest cas els del Creu Alta Sabadell en vol, i aquesta campanya d'un somni fet ascens que des de fa 4-5 dies tenen en marxa de micromecenatge per fer front amb més garanties a la Primera Nacional. Ho hem explicat de sobres en les últimes setmanes aquí a Ràdio Sabadell, després d'aquest ascens post-pandèmia a la Primera Nacional, després de creuar-se amb l'Oar Gràcia a partir d'aquesta campanya en aquesta categoria, ja no d'àmbit català, sinó estatal, en paral·lel a l'èxit esportiu, des del Creu Alta Sabadell en vol estan treballant també perquè les finances puguin fer front a aquest salt de categoria. Saludem l'Albert Bosch, el president del conjunt creualtenc. Albert, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per trobar aquesta campanya de crowdfunding, de micromecenatge, hem d'anar a Goteo. Veiem allà Amb tu ens fem grans, ajuda'ns a créixer. I el que veiem de moment, Albert, com a mínim a nosaltres ens ha sorprès el rush inicial, és que una trentena de persones ja s'hi han sumat i que esteu fregant els 1.900 euros. És a dir, que falta més d'un mes encara perquè acabi aquest crowdfunding, porteu ja un 25% del que us havíeu previst.
I com més ràpid vagi, millor, no t'enganyaré. Així patirem menys.
Us ho esperàveu, per això?
No, a veure, comptàvem amb un raig inicial potent. Llàstima que és el ja no haver-hi entrenaments i això, el contacte amb tota la gent del club és més complicat. Se'ls ha fet per correus, les xarxes socials i això. I ara estem en una fase de... Els que teníem més ànsia per fer-ho, com aquest que diu, ja s'ha fet, i ara es tracta d'anar-ho escampant. Escampant, parlant amb altres entitats, fer-ho saber a tothom, amb gent de la Creu Alta, i anar escampant-ho.
El mínim que us heu marcat són 7.500 euros, en el cas de la xifra òptima serien 10.000. Què et diu el nas? Arribareu o no arribareu després d'aquesta primera embranzida?
Jo crec que la xifra mínima sí que arribarem, sense problema. El tema, l'òptima, ja seria fantàstic. Aquesta potser s'haurà de veure la segona esbranzida que agafa, quina velocitat agafem. S'ha de pensar que ja no és només els jugadors d'avui en dia, els jugadors de la base, sinó és tota la història que hi ha darrere i tota la gent vinculada anys enrere. Hi ha una molt bona base de gent que li hem de fer arribar.
De fet, si entrem en aquest Goteo, que al final segurament el més fàcil és buscar Creu Alta Sabadell en vol a través de Twitter o de les xarxes socials.
Sí, a la pàgina web també està posat.
Correcte, a la pàgina web també, i des d'allà ja trobeu aquest enllaç a la campanya d'Un somni fet ascens que comentàvem, però allà es detalla fil per randa ja no només el que és alçar la primera nacional, sinó una miqueta d'on veniu, no? Tot el camí fet, tota la història que hi ha al darrere, al final s'explica tot el projecte.
És que l'ascens és la tirareta. Hi ha tot, per dir-ho així, seguint el mateix símil, a darrere hi ha tot un pastís. És molta gent de base, són molts anys d'història, més història de dos clubs, vull dir, si és el que diem, l'ascens sí que ha estat el punt més visual, més últim, però per darrere hi ha una feina enorme.
Queden 35 dies, si no compto malament, aproximadament. Aquests 7.500 euros que comentem de mínim per aquesta campanya de crowdfunding, al final serviran de suport, podríem dir, però em deies també que el que teníeu clar és que sortiríeu sí o sí a Primera Nacional. Potser és el saber si podeu sortir més tranquils en el terreny econòmic o una mica més ofegats, però que el crowdfunding és un suport extra, no?
Exacte. El crowdfunding és, parlant clar, és per poder sortir nacional amb la tranquil·litat de que si ho fem bé i mantenim categoria, l'any que ve hi seguirem fent. Que no tindrem problemes econòmics per mantenir el nacional pel sobrecost que té. Això ens dona un espai d'un any per treballar, per buscar sponsors, per poder vestir una mica més el projecte. Amb la qual cosa és una bombona d'oxigen fantàstica per ja no només estar nacional, perquè el nostre objectiu no és estar nacional, el nostre objectiu és establir-nos a nacional.
Com tot crowdfunding, això no simplement és una ajuda i prou, sinó que també té la seva contrapartida, no? També té el seu detall per part de qui organitza aquesta campanya de micromecenatge en funció de la quantitat que es doni.
Exacte. I si es vol renunciar a això i es vol fer una aportació anònima, també es pot fer. És una plataforma que en aquest aspecte és bastant oberta i bastant flexible, amb la qual cosa no serà per opcions.
Per si algú vol animar-se, hi ha quantitat mínima, no quan es pot aportar, més o menys en quina forquilla ens estem movent i fins i tot aquests detalls que comentàvem ara, de què estaríem parlant?
Realment no hi ha import mínim, el que passa a nivell de recompenses, nosaltres vam començar a treballar amb 10 euros, però hi ha aportacions de 10, de 20, de 30, no me'n recordo la memòria, però em sembla que era 10, 20, 30, 40, 50 i fins als 150, que vam dir. Que allà doncs, tens detalls de quan acabi tot el crowdfunding, es farà un agraïment, un vídeo d'agraïment amb tot el personal, els partits hi haurà una lona amb tots els noms de les persones que hagin contribuït, després tenim un clauer, un domàs amb l'escut del Sabadell i les nostres etiquetes de som arrequinat, una camiseta de la Creu Alta, una de suadora també de la Creu Alta, i aquí un pack que anirem agrupant les coses.
En la parcel·la esportiva, deies, ja no teniu entrenaments, al final el tema de la pandèmia ha acabat afectant tots els clubs i totes les entitats i fins i tot la represa. Heu arribat a entrenar per això o no?
No. No, perquè ja es va complicar tot, ja vam parlar amb l'Ajuntament de que independentment de quan acabés, nosaltres donàvem la temporada per acabada, però d'altres coses perquè ara són dates complicades ja. La gent ja comença en horaris, teletreballs i era complicat, perquè serà un agost dur.
I quan està previst, en el cas toquem ferro i creuem els dits i el que calgui fer, que no hi hagi cap rebrot, cap situació estranya, si tot va normal, quan tornarà l'activitat pel Creu Alta Sabadell Handbol?
L'activitat a pista hauria de ser l'última d'agost.
El que no treu que, evidentment, als despatxos, molta feina, no?, en el canvi de categoria.
El coordinador, l'Eloi, està entretingut.
Com es troba tot això, la confecció de la plantilla? Mira, com ho teniu?
Vaig parlar amb ell diumenge i en principi està tot tancat, pendent d'un petit fleco, però el bloc és el mateix de l'any passat i em sembla que hi ha, per el que em va comentar, 4 incorporacions per donar una mica més de profunditat.
Sí, al final és fer un petit salt, no? Que la profunditat de banqueta que sempre es diu i que m'imagino que la Primera Nacional també es deu notar, doncs que permeti també, si dèiem el tema de no naufegats en la parcel·la econòmica, que a la pista tampoc sigui així, no?
Correcte, tal qual. Nosaltres creiem que, per dir-ho així, teníem un equip que a nivell de qualitat podria estar a Nacional, l'únic que s'ha de donar molta més profunditat, perquè una de les diferències principals de Nacional i Lliga Catalana, sobretot, està en un ritme que no decau.
Fins on es pugui explicar quin perfil de jugadors són els que heu contactat, amb els que heu contactat, amb els que teniu més o menys lligats?
Una mica el que es va parlar al final de temporada amb el Sergi, l'Eloi, és anar a buscar un parell de primeres línies, un parell d'extrems, però no una gran revolució, ni és molt anar a buscar allò, aquelles petites fitxes que et faltin. I és el que et dic, i el que vam dir, el gran gruix ha de ser el bloc que porta treballant tants anys.
Doncs el pastís, al qual feia referència abans, que s'ha guanyat també el dret de tenir la cirereta al damunt de tot amb aquest ascens i amb aquest retorn després de tantes dècades a categoria estatal. Albert Bosch, molta sort de cara als 30 i escaig dies que queden d'aquesta campanya de micromecenatge, de crowdfunding, i tant de bo que us permeti poder anar sobre segur de cara a la pròxima campanya de la Primera Nacional i, evidentment, també lligat a la part més embolística que acompanyin els resultats i que, com deies, no sigui un arribar i prou, sinó un establiment a la categoria.
D'acord, moltes gràcies.
Una abraçada, adeu-siau.
Vinga, adeu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Repassem informacions en format més breu per acabar el programa. Comencem a l'obrador arlequinat perquè el centre d'esports ha renovat a Miquel González, a Javi Marcos i també a Jordi Gil, tres futbolistes que pugen al juvenil A per formar part de la plantilla de la pròxima temporada a la Divisió d'Honor Juvenil. El primer, Miquel González, va anotar 8 gols amb el juvenil B aquesta última temporada a primera. De fet, era el segon màxim golejador de l'equip amb una mitjana d'un gol cada dos partits jugats, mentre que Marcos i Gil formaven part del juvenil C, també a la mateixa categoria, la primera juvenil. La Federació Catalana de Futbol, tot això, ha fixat ja el calendari de competicions de la temporada 2021. Al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre s'encetaran les principals lligues de futbol i de futbol sala d'àmbit territorial aquí a Catalunya, entre elles la primera, la segona i la tercera catalana, o la preferent femenina amb el sènior femení del Centre d'Esports. Una setmana més tard, el del 10 i 11 d'octubre, ho farà la quarta catalana, mentre que el futbol base no ho farà fins al cap d'una o dues setmanes, depenent de quina sigui la categoria en qüestió. Dates festives, com el Pont de la Constitució o Carnestoltes, fins ara sense partits en el futbol català, s'habilitaran aquest cop per la disputa de partits, ja que el calendari quedarà comprimit a causa dels efectes de la pandèmia. En futbol sala, més presentacions oficials dels fitxatges del Club Natació Sabadell. Una d'elles ha estat la de Josep Maria Martínez, una de les incorporacions de més renom que han fet els nedadors en aquest mercat. El porter, igual que Pepe Font, arriba procedent de la Pia i es torna a reunir d'aquesta manera amb el tècnic Borja Burgos, amb qui ja havia coincidit tant al carrer Garcilaso com prèviament al Castellà. L'última cara nova presentada oficialment pel club ha estat la de Cristian Rodríguez, que el curs passat va jugar al planter del Barcelona. I finalment, la Federació Catalana de Futbol ha anunciat que televisarà els play-offs d'ascens a segona divisió B de futbol sala. Serà a través de l'streaming de televisió de la televisió de la Federació Catalana de Futbol, de l'ens federatiu, i serà la setmana vinent, el dia abans del partit del Sabadell en el play-off contra l'Atlético de Madrid B, és a dir, el dissabte, dia 18 de juliol, a les 6 de la tarda, al pavelló municipal Xavier Vallvé de Cervelló, l'Amics del Pou Nou Escorial s'enfrontarà a l'Arenys de Munt, sabent que si guanya aquest partit serà nou equip de la segona B. Tot això pel que fa al programa d'avui, dijous 9 de juliol del 2020. Demà divendres tancarem la setmana aquí en el programa amb un extens rànquing dels 16 equips que prendran part dels play-offs amb tot tipus d'estadístiques d'aquesta temporada tan peculiar, també pendents de l'última hora sobre l'amistós Sabadell-Europa que haurà de jugar-se
si es rep el vistiplau de la federació, evidentment, a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta. Parlarem de bàsquet amb els responsables del Club Natació Sabadell i ara que dèiem el tema del partit televisat per l'estreaming de la Federació Catalana de Futbol, també coneixerem una miqueta els preparatius, sobretot des del punt de vista social, que estan muntant al barri dels Marinals per aquest playoff de futbol sala amb la presència de l'Amics del Pou, Nou Escorial.
Hotel Suís.
Tot això demà, com sabeu, a les 2 en punt de la tarda aquí a Ràdio Sabadell o a radiosabadell.fm, on d'aquí a res, a uns minutets, podreu trobar ja el mateix programa que esteu escoltant ara mateix per si us heu perdut el tram inicial. Avui un programa molt centrat en el centre d'esports i també amb històries. Història del centre d'esports Sabadell amb l'ascens contra l'Atlético Madrileño del 86 a primera, o la història d'Antoni Hidalgo com a jugador amb els seus dos ascensos, un amb l'Atlético per allà al mig, l'altre a Màlaga, allà on marxen d'aquí uns dies els arlequinats. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà més. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.